Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. L'increment del preu dels lloguers no podrà superar el 3% l'any que ve a les zones on hi hagi més demanda. Això ho recull la nova llei d'habitatge que han pactat els partits del govern espanyol amb Esquerra Republicana i Bildu. La diputada republicana Pilar Balluguera ha explicat que el text s'inspira en la regulació que ja existeix a Catalunya.
A nosotros nos anularon nuestra ley, pero queremos que esté vigente rápidamente, porque al final la que ha servido de inspiración para las condiciones, para cómo se trata el área de contención de rentas en mercados tensionados, es obviamente la ley catalana.
Es podrà declarar zona tensionada aquella en què el preu de compra o lloguer hagi pujat almenys 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys o si el cost de l'hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars. La nova norma elimina l'IPC com a índex de referència per a l'actualització de la renda dels contractes i estableix que les despeses immobiliàries derivades del lloguer d'un immoble vagin a càrrec del propietari. Pel govern espanyol, la llei és l'última assignatura pendent de la legislatura. La ministra de Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, assegura que la nova reglamentació dona garanties a tothom.
Es una ley que no va en contra de nadie, más bien al contrario, favorece a todo el mundo, da garantías a los inquilinos, da garantías también a los propietarios y que sobre todo pues propicia la constitución de un parque público de vivienda en régimen de alquiler y sobre todo fija aquellas condiciones, las regulaciones no específicas, pues eso para hacer posible que todo el mundo pueda pagar un alquiler.
El PP ja ha expressat el seu rebuig frontal a la nova llei. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja ha advertit que recorrerà aquesta llei de l'habitatge si envaeix competències autonòmiques. Laura Borràs carrega contra la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, per haver-la suspès de funcions l'estiu passat i obre una nova picabaralla amb Esquerra. Borràs assegura que se li van vulnerar els drets de manera deliberada i antidemocràtica i, mentrestant, la cambra ja ha rebut la resolució de la Junta Electoral que li dona 10 dies hàbils per decidir què fa amb el seu escó. El preu dels aliments no para de pujar. En un any s'han encarit un 15% a Catalunya, sobretot el sucre, que es paga un 50% més car. Per contra, ha baixat la llum i els carburants. Per això, al març, la inflació s'ha moderat fins al 3,1%. Un centenar de les 276 noies segrestades a Nigèria fa ja 9 anys pel grup jihadista Boko Haram continuen desaparegudes. Amnistia Internacional denuncia la impunitat dels segrestadors i el fracàs de les autoritats a l'hora de protegir una població que segueix exposada a una alarmant falta de seguretat. A França, el Consell Constitucional avala l'ampliació de l'edat de jubilació als 64 anys, promoguda pel govern Macron i valida així la major part de la reforma de les pensions. El govern té intenció de promulgar-la immediatament. Els sindicats, de la seva banda, criden a mantenir les protestes que han tornat a deixar incidents i detencions aquest divendres.
Sis, cinq, quatre, trois... 2, 1, top.
Aquest divendres s'ha enlairat des de la Guaiana Francesa la missió JUICE de l'Agència Espanyola Europea que explorarà Júpiter i les seves tres llunes, Calisto, Europa i, sobretot, Ganímedes. La missió té dues fites principals: analitzar fins quin punt el sistema planetari de Júpiter és representatiu a tot l'univers i, sobretot, si hi ha aigua líquida sota les superfícies gelades i si, per tant, hi ha vida. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Luis Salara, de l'Institut d'Astrobiologia d'Andalusia, centre que participa en aquesta missió.
Es muy interesante ver cómo un gigante gaseoso se forma alrededor de una estrella, de la estrella madre, y cómo además tiene a su alrededor una corte de cuerpos rocosos que son potencialmente habitables en determinadas condiciones y en determinadas regiones, por ejemplo, como la subsuperficie.
El que farà ara la nau Ariane 5 és sobrevolar les llunes de Calisto i Europa i després es quedarà en l'òrbita de Ganímedes, que és la lluna més gran de tot el sistema solar. Per complir els seus objectius, la nau incorpora una desena d'instruments científics que són únics, entre els quals alguns desenvolupats a l'estat espanyol, com ara un gran mànec desplegable per mesurar el camp magnètic d'aquesta lluna, de Ganímedes. La missió, l'última que s'enlairarà en un coet Ariane 5, és pionera perquè serà la primera que orbitarà voltant d'una lluna diferent de la nostra. S'espera que la nau arribi a Júpiter el juliol del 2031, d'aquí 8 anys. De la informació esportiva destaquem que el Barça, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, tant el vestidor com el cos tècnic tenen assumit que Ansu Fati haurà de marxar al final de temporada. Una venda obligada i a contracor per Xavi, però que el club necessita per rebaixar la massa salarial si vol afrontar fitxatges com Messi i Gundogan. Recordeu, aquest dissabte, Betis Espanyol.
Fins aquí les notícies. Crims.
Usual y frecuente los secuestros. Hay secuestros de horas, hay secuestros de un día. Te levantan, llaman a un familiar y te dicen en media hora tenés que dejar el dinero en otro lado.
L'Argentina, començaments dels anys 80. Segresten quatre empresaris al carrer, a la província de Buenos Aires, a plena llum del dia.
El papá de él era un hombre común, nada más que tenía un poco más plata que lo normal.
Només troben viva una de les quatre víctimes.
Ella estaba encadenada a la cama. La cadena le daba para ir enfrente de su cama, nada más.
Els segrestos són obra d'una nissaga. El clan Puccio, segon i últim capítol. Aquest dissabte a les 9 del vespre a Crims, amb Carles Porta. I també en podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Un de cada quatre embarassos no arriben a bon terme.
Les dones i els dies.
A més, les dones que passen per la mort gestacional no se les considera mares i sovint l'entorn minimitza el seu dol. Aquest dissabte, a Les dones i els dies, parlem de dol gestacional, amb dones que l'han viscut i professionals que les ajuden en un fet que encara es viu amb estigma i culpa.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els dissabtes a la mitjanit. També en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio.
Som els de Catalunya Ràdio i el Mundial és nostre.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Aquesta temporada amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa tradicional.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana el Gran Premi de les Amèriques.
Univers MotoGP.
El Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
Això ja no és Ava, també té un passat, per entendre'ns. Tothom té un passat.
Has tallat el rotllo de la Desi, traient Ava.
Estàvem aquí de marxeta i ara, mira.
Mira, però bueno, són The Alan Parsons Project, perquè s'ha mort també un instrumentista històric, saxo, també teclats i també guitarrista d'aquest baix, això, allò... Fem una paga doble, per entendre'ns, no? 69 anys tenia i s'ha mort d'una malaltia neurodegenerativa i també de demència. Va viure a Espanya molts anys i va formar part d'aquest grup que sonarà una mica a la segona part del programa amb títols tan mítics com aquells Tales of Mystery and Imagination, I, Robot, Eve, Vulture, Culture i Gaudí, que era un dels discos dels Alan Parsons. Arribat el moment de dir que és desolador, després de dues setmanes per poder respondre al concurs que vam proposar la setmana passada, la cosa no ha anat bé. I pensava, és el més fàcil de tota la història dels concursos de la finestra indiscreta. 27 respostes correctes només. Mandra, potser, o ens hem despistat amb el calendari? Perquè mira que fàcil era, és que no vull ni imaginar que no identifiquis, Tessi?
Jo com mai no identifico res. Jo me solidarizo amb tots els que s'han equivocat.
Jo crec que només amb el tall i la música ho tens.
Serà usted policia, no? O de l'FBI?
FBI, CIA, ONI, todo una misma sopa.
Muy bien, agregue esto a su sopa. Yo no tuve nada que ver en el suceso de las Naciones Unidas.
Sí, lo sabemos.
¿Lo saben? ¿Y ha permitido que la policía me fuera detrás por todo el país?
No interceptamos la labor policíaca, salvo en casos de absoluta necesidad. Hoy se ha hecho necesario.
Ah, comprendo. Había que quitarme de en medio.
Le ruego que vaya más deprisa o perderemos el avión.
La tens a la punta dels talons, Desi, la tens a la punta dels talons.
El què té a la punta dels talons? Una avioneta en un camp de...
Sí, i Cary Grant corrent amb la corbata i el trajo pels camps de cotó de Birmània. Bueno, la pista que vaig donar era... Li van canviar la bruixola, perquè li van canviar el títol de North by Northwest original... Sí. Per un detall anatòmic, con la muerte en los talones.
Però és tan xula. A mi m'agrada molt el títol en castellà.
També. Molt maco. O sigui, aquesta era la resposta correcta. La pel·lícula d'Alfred Hitchcock amb Cary Grant, etc., que ha tingut només 27 respostes correctes. I tu seràs qui decidiràs quin número, de l'1 al 27, i s'emportarà algú o alguna llibre, CD i DVD. Vinga.
El 15.
El número 15. Senyores i senyors, és... Marcos Fernández! Vaig proposar també la pregunta suplementària per anotar més punts al llarg de la temporada i vaig posar, si tenen a Washington, Lincoln i Roosevelt el decorat, què els hi falta? Thomas Jefferson, els quatre presidents de Mount Rushmore, que acaba la pel·lícula amb ells, que, per cert, hi ha un oient que ens diu que Hitchcock, no ho recorda molta gent, havia decidit sortir ell amagat dins del nas de Lincoln i volia que un cop dins tossís.
Ara, a veure...
En sèrio, ho diu, eh? Per cert, que hi ha un oient, aquesta música meravellosa de Bernard Herrmann, que diu, com és que no van nominar mai als Oscars Bernard Herrmann? Doncs sí, quatre nominacions, Ciutadà Kane, Anna i el rei, Taxi Driver, Fascinación, i un Oscar que va guanyar per El hombre que vendió su alma. O sigui que, Miguel Ángel, no passa res, un error el cometem tots alguna vegada
no,
en la vida.
No, però potser vol dir que no el van nominar per cap de Hitchcock, no? Perquè no n'has mencionat ni una, de Hitchcock.
Efectivament, encara que hi ha un homenatge claríssim a Fascinación de Brian De Palma, però... no? Que és Vèrtigo, però en fi...
Però és greu, igualment.
És greu igualment. En tot cas, mereixia més d'un Òscar, això ja està clar. Doncs ja tenim el guanyador de la setmana, i ja sabeu que si voleu participar al concurs, ara vindrà la nova proposta de l'Alfons, ens heu d'escriure a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. Fins divendres de la setmana que ve, a aquesta hora, dient el títol de la pel·lícula Enigma. Alfons?
Doncs aquesta setmana, Desi, fàcil, eh? Creu-me. Fins i tot tu segurament l'has vist amb els teus fills alguna vegada i això ja és una pista.
Qué emoción, hijo. El primer día de cole y listos para aprender, para abrirnos al conocimiento.
¿Algún problema?
Lo siento, no quería interrumpir, pero es que no es buen nadador y me parece que es un poco pronto para dejarlo salir sin vigilancia.
Oiga, le garantizo que conmigo está seguro.
Eso no lo dudo. Pero usted tiene muchos alumnos y es posible que lo pierda de vista.
A la Desi, la pressió del directe li pot...
Ho sap tot, la Desi. Sí.
Però ja ho sabeu que...
Sí.
Col·lapses.
És una concursant fatal.
Si anessis un concurs de la tele...
Mai no podria. Jo quan veig programes d'aquests en plan, jo què sé, passapalabra...
O quan jugues al trivial amb la teva família, deu ser allò...
Bueno, és com sempre la rosa. Perquè la rosa i la... Sí, la marró i la rosa vaig segura, però la resta em poso nerviosa. Sí.
Doncs mira, aquí va una mica la cosa de colors, precisament, eh? Però les pistes diuen Desi. El seu nom inspira les profunditats, però no va en submarí. I un dels seus colors alegra els ciutadans d'aquest món.
Uau! Ja està?
No, falta la pregunta.
Bueno, però com a pista ja està.
Com a pista ja està.
La música està sonant de fons, és la banda sonora de la pel·lícula, que és molt maca.
I la pregunta suplementària diu, alerta, gateta, Sílvia i Desi...
Estic igual que tu, Desi, no et preocupis.
Per què podem dir que Tortell Poltrona podria haver fet un cameo en aquesta pel·lícula.
És brutal.
Desi, tu i jo ens mirem.
Sí. Estan buscant comprensió, una davant de l'altra.
Davant de l'altra.
Com un mirall.
Ens entenem.
Un mirall. Sí, sí, no s'assemblen, no s'assemblen. Bueno, facebook.com/finestraendisqueta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. No va de gatets, però els gatets, a vegades, se'ls mengen.
Ah, ya estamos aquí.
La finestra indiscreta.
Hola!
Aquesta setmana brindarem amb el director de Champagne. Però veurem sang amb Nicolas Cage.
Yo soy Drácula.
Me llamo Charles D'Artagnan.
Viurem una conspiració al Caire amb els tres mosqueters i agafarem prestada la meravellosa veu de Morgan Freeman.
I am the captain of my soul.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
My name is Morgan Freeman.
What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
Què portes, gateta, en la teva butxaqueta?
Porto notícies i algú té un
de
deute.
Cangureta.
I algú té un deute amb mi. Escolta,
butxaca del Doraemon.
Sí.
Butxaca màgica.
Si butxaca màgica no ho serà gaire. Però comencem amb una notícia que a mi em fa ràbia.
Vinga.
Que és que Gerard Depardieu ha estat acusat per 13 dones de violència sexual i després resulta que llegint i allà surfejant, resulta que Vincent Cassel, que a mi em queia molt bé i em cau molt bé...
I és un dels mosqueters, no?
Mm. I és que Gerard Depardieu també havia estat un mosqueter.
Al mig de defensa, i hi ha coses que crec que no es poden defensar. Oi que sí, Desi?
No, totalment.
Hi ha coses que no són todos para uno y uno para todos.
Però jo puc comprovar, i he comprovat, que violència amb mi no va tenir, però vaig assistir a un acte de violència que va ratllar l'hotel de Sitges de dalt a baix, perquè va donar un cop de puny a una paret que va, es va obrir...
Quin dels dos?
El Depardieu.
El Depardieu.
I té bastant de conya, Desi, recordaràs que Depardieu va fer Destroscan amb una pel·lícula de l'Abel Ferrara el 2014, que va ser... I dius, home, doncs, vaja, sí que vas anar a triar bé Abel Ferrara, realment, eh? What's new,
pussycat? Whoa! Vai, que fa dies que no parlava d'un dels meus millors amics, que és el meu estimat Timothée Chalamet, que resulta que quan faci el biòpic de Bob Dylan cantarà. I jo penso, tinc pànic a sentir els gorgoritos. Tinc pànic, 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 pànic.
Tu t'imagines així a Chalamet fent...
Mira, jo la veritat és que sí, perquè realment sí, quan vaig veure Elvis, per exemple, vaig pensar, aquest tio no havia cantat mai i fa Elvis i ho fa molt bé. O sigui, jo crec que molts actors sí que tenen aquesta capacitat de cop convertir-se amb les persones a les que estan interpretant. O sigui que jo apuesto por Chalamet.
Seguim amb els meus amics perquè Will Smith farà Bad Boys 4. Hollywood.
Ja l'està rodant, és la primera cosa que li deixen rodar, Desi, després de clavar-li la llesca, no? Vull dir que serà a veure com li funciona, perquè potser se li acaba la carrera ja per sempre. Ves a saber. What's new,
pussycat? I la bomba, Kim Kardashian fitxa per la 12a temporada d'American Horror Story.
I m'indigna que hi hagi 12 temporades d'American Horror
Story. Jo pensava, a mi no m'agrada, però 12 són moltes.
Que jo em vaig cansar la tercera, em sembla, d'aquesta sèrie. Però, vaja.
Però aquesta hem de reenganxar-nos, no?, amb aquesta, amb la Kim Kardashian.
Clar, a Twitter, que ja saps com és, Desi, el comentari és, home, ja que surt American Horror Story, desitjo que li facin passar una mort ben violenta a Kim Kardashian.
Dos apunts finals. El primer, J.K. Rowling ha donat l'okay definitiu a la sèrie de televisió de Harry Potter per la HBO Max i el nostre periodista Tribulete, altrament dit Àlex Gorina Macià, té unes novetats sobre Cannes, perquè em sembla que veuràs moltes estrelles i molts directors xulos. Fas enveja,
eh? I moltes pel·lícules, en definitiva, que és el que mana. Però
l'estic incordiant una mica, perquè a veure
tots.
Si pot fer-ho. Va,
oh, no,
va
sí,
a veure,
sí.
Digues els noms.
Maigüen, que per cert, parlant de violència domèstica, també l'exerceix i déu-n'hi-do.
Què més?
Bé, Justine Triet, Catherine Breillat, bueno, esclar, ja sé que no us emociono, Van Wink, tampoc us emociona, Karim Aymous, Monia Chokri, Stephanie De Justo, Just Philippot, Steve McQueen,
Alex.
Clever Mendonça Filho, bueno, ara venen, ara
venen. No et facis pregar.
Escolta, aquests també són molt bons i molt interessants.
Sis dones a competició, que és el rècord de Cannes, i tot i així...
No?
Sí, Tot i així, no és tan.
Bueno, va, Takeshi Kitano, que ja l'hem dit. Víctor Erice, l'endemà Pedro Almodóvar, l'endemà Indiana Jones, l'endemà Martin Scorsese, l'endemà Wim Wenders, Ken Loach, Todd Haynes, Marco Bellocchio, Tran Anh Hung, Alice Rohrbacher, Nuri Bilge Ceylan, Nani Moretti, Kore-eda, ja l'he dit. No, Kitano, havia dit Kitano.
Kitano, ara Kore-eda.
Kore-eda, Wes Anderson.
I Jonathan Glazer no era.
Jonathan Glazer i aquí Kaurismäki, que feia un fotimer de temps que no feia cap pel·lícula. Sí. O sigui...
Quina enveja.
I hem d'afegir a Hayao Miyazaki, potser, perquè encara han de dir alguna cosa més. Estan pendents a veure què passa. Bueno... Tu hi aniries o no aniries?
Jo mai tant, que si pogués aniria.
Naturalment,
sí, sí.
No?
L'anem a veure?
Sí. Home, estaria molt bé, sí, sí.
Hi ha gent que m'ha vingut a veure per sorpresa i no els he fotut puto cas, he de dir, perquè no tens temps de seure a fer un cafè directament.
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Io non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Perché sono venuto a dividere l'uomo dal padre suo e la figliola dalla madre sua.
Tu ens has fet la teva defensa de Lost in America, però els oients cada setmana també ens parlen de la pel·lícula de la seva vida, o similar, i aquí tenim una mostra més.
I en aquest cas és el Pau Saró de Benicarló, que diu: mireu que ja ha passat Setmana Santa i cada vegada menys, però han vingut amb pel·lis religioses i tal, Ben-Hur, Rei de Reis, les llistes de sempre. Jo és que sóc dels que pensen que la millor pel·li de Jesucrist i la Bíblia és la de Pasolini, que era l'Evangelio segons Sant Mateo. Aquí la van posar Sant Mateu, un sant per qüestions oficials del franquisme. Fatal! Ara vull dir que la defenso, i no sé si és la de la meva vida, però és una pel·li brutal. No es va rodar a Israel, sinó al nord d'Àfrica. A Jesucrist no el van fer ros ni guapíssim, sinó que van triar a un basc que vivia a Barcelona, molt mediterrani, Enrique Irazoqui, que té una energia mística molt humanista i te'l creus. Pasolini va posar la seva mare per fer de la Dolorosa, i quan penses que ella era viva quan la mort de Pasolini, t'imagines la pobra dona com el film quan el baixen de la creu, una pietà amb Pasolini abraçat per ella. Una pel·li fidel a l'espírit cristià i no al catòlic malalt de capellans, amb gent amb càries, cares del poble, tot sentimentalisme ple de pols i roba aspra. Imatges d'un poeta que no fa versos. La més autèntica. Quina carta, Edes, sí?
No, està molt bé, és una molt bona crítica, i tant. No?
Com
home, és una defensa realment entusiasta, no? Això
sí,
sempre
sí.
Està bé.
I és curiós perquè aquesta setmana hi ha un altre oient que diu: acabo de veure com el Evangelio segons Sant Mateo, no, el Evangelio segons Mateo, perquè això és un invent franquista, la pel·li definitiva sobre la vida de Jesucrist, i només ho dic jo, sinó el Vaticà, que abans havia condemnat a Pasolini per Rogopac, on va rodar a Orson Welles rodar una pel·lícula on el que feia de Jesucrist s'oblidaven de donar-li menjar i el deixaven penjat de la creu i es moria durant el rodatge de l'escena, i llavors el Vaticà van dir: bueno, però s'ha acabat. I va, i després fa l'Evangelio segons Mateo, i va, i el converteixen en un sant. Bueno, en fi, Missa Luba era la música també triada per Pasolini per aquesta pel·lícula.
¿Te vas a Ibiza para qué?
Voy de gira a impartir unas charlas.
¿Tú quieres Madonna ahora?
Necesito que te quedes con los niños.
Vivo cerca de la playa, pero vivo en un camping.
Ni una palabra, mamá, de que estamos viviendo aquí.
Charlie, Raúl, periodista en paro, pero porque quiere. Y este es Martín, que no sabemos a qué se dedica.
¿Cómo que lo voy a contar?
Bueno, que esta es una película que yo la habría dudado y no. No l'acabo d'odiar del tot. En temporada baja.
És que el David Marquès, que ja havia dirigit aquella que es deia El Club del Paro, té certa gràcia fent aquestes pel·lis de si dels no llocs, no? I aquests perdedors entranyables que fica les seves pel·lícules parlant de qualsevol cosa, i que a més tria uns actors, no? Antonio Resines, Feli Martínez, Edu Soto, allò
Coque Balla.
Sí, un poco trasnochados, no?
Falta Jorge Sanz.
Sí, sí, efectivament, no?
Directament, no?
I, escolta, per ser una pel·lícula que passa en un càmping, que són quatre amics i quatre converses, doncs mira,
funciona,
passa l'estona. Sí.
Sí. Bueno, és una cosa anacrònica, una mica Mariano Zores o José María Forqué, per entendre'ns, que era bastant millor, s'ha de dir, no? Clar que com a anacrònic, això...
Aquí és Mart. Maxwell és Mar, agente 86. Reportes al cuartel inmediatamente. Un momento, ¿quién es?
Soy tu jefe, ¿quién más hablaría tu zapato?
Bueno, no es por demás ser precavido. ¿Sería tan amable de darme la contraseña?
¡Emergencia, Max! ¡No tenemos tiempo!
Insisto en que primero me dé la contraseña.
Te lo repito, Max, ¡soy tu jefe!
Si no puede darme la contraseña, entonces dígame el número de la codificación secreta, caballero. Mi vida depende de ello.
¿Te presentas inmediatamente o te pondré en la calle?
Perfecto, ahora sí lo pude identificar, jefe.
Aquelles músiques, aquells doblatges sud-americans. Bueno, Don Adams va guanyar 3 premis Emmy fent de Maxwell Smart, el superagente 86, en aquella sèrie que aquí es va titular així, amb Barbara Feldon fent de la superagente 99, i, en fi, i 25 minuts duraven els capítols, una cosa supersònica, per entendre'ns. És que demà dijous... Demà dissabte, és l'aniversari centenari de Don Adams, i per tant, bé, coincideix en edat amb l'Ann Miller d'aquesta setmana també, quan la televisió era en blanc i negre i sortien zapatones per parlar a distància amb el jefe de Missió Impossible. Parlant de televisió...
Cuando se investigan fenómenos paranormales, lo primero que hay que hacer es descartar precisamente los fenómenos normales.
¡Ay, para! ¿Qué es aquí?
¡Joder!
Venga, fenómenos, vamos.
Cuando nos mudamos, empezamos a escuchar ruidos extraños.
Todo se puede explicar, ¿vale?
Sí, señora de los tuyos, pero... Lo que pasa aquí no es normal.
No se preocupen que vamos a descubrir lo que pasa aquí.
I la Desi continua desxifrant amb les cares que estem sentint.
De què parlem, sí.
Això és una pel·lícula de Netflix que es diu Fenòmenes i que és una cosa molt estranya.
Ara faràs tota la programació del Fenòmenes?
No, de les plataformes. Carlos Terón, que és un director sobretot de comèdies, ha fet una pel·lícula sobre Belén Rueda i Toni Acosta com a... com ho diria? Com a
mèdiums
els...
o alguna cosa.
Sí, que ha fet, investigant, vaja, com els Warren, diguéssim, sí. No? Els efectes paranormals i tot això, i a sobre el seu jefe és l'Emilio Gutiérrez Cava, que les va enviant a les cases. Té una cosa al·lucinant, i es diuen Fenòmenes.
Bueno,
és
això és el nom del Superagente 86,
Fenòmenes amb F, vull dir, Somos
Unas Fenòmenes. Sí, es diu així el grup que va a les cases a desinfectar, diguéssim.
Però és comèdia, no?
Aquest és el tema, que comença com una comèdia i a poc a poc intenta ser seriosa, terrorífica, i dius, m'he perdut aquí enmig, no sé quines són les intencions reals d'aquesta pel·lícula, però vaja, com a mínim curiosa ho és una estona, Fenòmenes. També a Netflix, Siete Reyes Deben Morir, una d'aquestes pel·lícules tipus Braveheart, de història de reis anglesos, conspiracions palaciegues i molta lluita medieval. A Amazon, quarta temporada, que serà l'última, més a més, de La Maravillosa Senyora Maisel. Movistar, Un espia entre amigos, sèrie d'espionatge al 1963 amb Damien Lewis i Guy Pearce, que són dos espies de l'MI6, per entendre'ns, i un d'ells descobreix que l'altre és de la KGB, en realitat, i aquí comença doncs una mica més de John le Carré, diguéssim. I també Denzel Washington en acció a partir del dia 16, un documental, si voleu saber una miqueta la trajectòria
dirigit
de Denzel Washington.
Dirigit pel director aquell tan detestable que vaig conèixer al Festival de Sant Sebastià.
Antoine Fuqua.
Sí, Antoine Fuqua.
Que és molt bon director, però no és molt amable,
bueno,
no és.
Tot el director, també.
M'ha agradat molt.
Fins i tot l'última amb el Will Smith, la d'Emancipation, o què?
Aquella no estava molt bé, però a mi Training Day... Em sembla molt, molt bona pel·li. Sí.
A Apple TV, Lo último que me dijo, un títol una mica estrany, sèrie de suspens amb Jennifer Garner i Nikolai Coster-Waldau, on una mare ha de recuperar la relació amb la seva filla adolescent perquè el seu exmarit ha desaparegut i l'han de trobar entre les dues. Ha tingut unes crítiques nefastes, ho he de dir. A l'HBO, el dia 17, quarta i última temporada també de Barry, i el dia 19 a Disney Plus la segona comença de Com conocí a vuestro padre. Bé, no direm que és una setmana brillant a nivell de plataformes, eh?
Ja està! Doncs, fem un canvi, queda't un segon que t'acomiadaré, però t'explicaré un viatge que ha fet un oient i que té una mica de gràcia.
La finestra indiscreta moderna a ritme d'anys 20. Goodbye, good goody girl, I'm changing anyhow. So beat the drums, cause here comes thoroughly mine.
Abans he dit que Mary Quant havia mort i que era la descobridora de la minifaldilla. A veure, seria la que va fer la reposició de la minifaldilla, perquè com va demostrar Milena Xiquet Moderna i Julia Andrews als anys 20, ja es van retallar la faldilla i la meva àvia es va casar amb minifaldilla. O sigui, absolutament insòlit. Crec que ens deixes, te'n vas cap a caseta i fas molt bé, Desi, però abans vull llegir-te una carta d'un Jaume, que després d'haver parlat de con la muerte en los talones i tot això, diu: un apunt personal que m'heu fet pensar al recordar amb la muerte en los talones. El 2017, any en què hi va haver l'eclipsi total del sol als Estats Units, vam anar a veure'l amb la meva dona, que com és un crac va trobar vols i lloc on dormir just sota la línia de l'eclipsi al centre d'USA, a Nebraska. Doncs vam aprofitar i vam fer un viatge de cinema. Vam poder passar pel que queda dels ponts de Madison, el poble natal de John Wayne, el Mont Rushmore, que és el final de Colombo de los Talones, Deadwood, on hi va viure la Baby Jane, Badlands, on hi van rodar Bailando con Lobos, Devil's Tower d'Encuentros, la tercera fase, la casa de Buffalo Bill, i segur que alguna cosa que jo no recordo. Brutal. Està molt bé, això de fer viatges...
I van aprofitar el temps, eh? Van fer, perquè normalment la gent fa com un monogràfic, no? Fa la ruta del Padrino, la ruta de Seinfeld, però una cosa així tan...
Bueno, diu, sort que al centre dels Estats Units diuen que no hi ha res. Només et va faltar anar a Arene i veure on van rodar The Last Picture Show, Desi. Una abraçada.
Moltes gràcies. Desi, tornaré aviat, eh?
Bona nit.
I em tornes a posar la cançó, eh?
La teva cançó. La tinc. Espera. Desi d'Aro, per Dígit dos anys. Desi d'Aro. Desi d'Aro, perquè temer amur, que carta llave. Acomiadem a la Desi i donem la benvinguda a l'Alba. De seguida, les viatgeres de la nit. La viatgera number one saluda a continuació la viatgera number four de la nit, que és l'Alba.
Bona nit.
Una vegada més aquí a fer una mica d'espai musical.
Avui sí, bastant musical.
Home, algun dia jo espero que l'Alba ens toqui en directe amb el seu grup, eh? Que sabem que tens un grup.
Doncs sí, i tinc un concert pròximament.
Ah, sí, home, aprofita!
Ja diré... Cola-nos la falca, eh?
No, home.
Que és gratis, eh?
Ja us ho diré més endavant, ja.
Bé, què passa avui amb música? Perquè havies fet música.
Doncs sí, de fet ja fa algun temps, no? Més de 2 anys, que vaig dedicar la secció a les compositores de bandes sonores, que és una figura que acostuma a estar molt oblidada, no? I poc reconeguda. Mm-hmm. Vam parlar, doncs, de Rachel Portman, d'Anne Dudley, Hildur Guðnadóttir... Compositores totes amb Òscar. I avui la cosa també anirà de música, però em centraré en les grans cançons de cinema composades per dones.
Això em fa molta gràcia, perquè ara tothom està pensant que s'ha distorsionat
Whitney
la cançó
Houston,
que hem sentit tota la vida, no?
Aquesta és l'original.
Clar,
aquesta és l'original, no? La gran Dolly Parton, cançó arxiconeguda, però la va popularitzar Whitney Houston amb el guardaespatlles. Dolly Parton la va escriure el 73 i, de fet, va estar nominada per una altra cançó, a l'Oscar, no? 9 to 5, de la pel·lícula mateix títol. Que...
Como eliminar a su jefe.
Això mateix, que protagonitzaven Jane Fonda, Lily Tomlin i ella mateixa l'any 80. I la cançó es va convertir en un dels grans temes de Dolly Parton. Mm-hmm. El que passa és que l'Oscar d'aquest any, d'aquell any, el va guanyar Fame, una altra cançó, doncs...
Abominable.
Home, a mi m'agrada.
No, avorrida ja. Però té avorrida. Vull dir, exactament.
Alba, abominable és si has vist Rhinestone. Si no l'has vist, et recomano que la busquis.
No l'he vist.
Dolly Parton ensenyant a cantar country aquí, a Sylvester Stallone. Poca
doncs
broma.
Doncs em crida bastant.
Sí, sí, sí. Love,
soft as an easy chair. Bé, una veu inconfusible.
A veure, no diguis el nom, a veure si l'endevinen. Qui reconegui aquesta persona que canta, canvi immediatament un missatge a finestra@catradio.cat.
Segur que sí, segur que sí, perquè és la primera dona guanyadora d'un Òscar a la millor cançó, Barbara Streisand.
Home, si ho dius tu no val!
Veure...
Jo estava amb el dubte encara, per tant... Gràcies, Alba.
Crec que era força obvi. La pel·lícula Ha nascut una estrella, no? Star is Born. Aquest tema, Evergreen, 1975-76, i fins al moment Streisand és l'única persona en haver guanyat un Òscar d'interpretació i musical. Mm. I curiosament, no, aquesta cançó, doncs, per un, la pel·lícula, vull dir, per un remake, no, va guanyar Lady Gaga el 2018 amb Shallow.
Clar, això és com Joaquin Phoenix i Heath Ledger, guanyant Òscar per la mateixa pel·lícula, vaja, pel mateix paper.
Això mateix, un remake que no va convèncer gens a Barbara Streisand, mm-hmm, i a mi tampoc.
Oh. Ah, no? L'última, aquesta no t'agrada massa?
Gens.
Bueno, és la quarta,
Sí, és
perquè
la quarta.
Perquè hi havia la no musical més antiga, després la de la Judy Garland, que és la millor.
Alba, diguem-ho clarament, Lady Gaga l'havia d'haver guanyat aquest any. Ho sabem molt bé.
Tampoc estic d'acord.
Guanyarà l'any que ve, en definitiva. Per la Joker femenina, evidentment. Digues.
Bé, aquesta melodia l'hem escoltat mil vegades, però segurament no en la veu de la seva compositora original, que és la canadenca Buffy St. Mary, que la va escriure amb Jack Nitzsche i que van guanyar l'Oscar també el 1982. Es va popularitzar amb Oficial y Caballero, no?, amb la veu de Joe Cocker i Jennifer Warnes. I bé, la compositora original és la Buffy, a més de compositora era una ferma activista defensora de les cultures natives americanes. I, de fet, el 76 va publicar el que s'anomena la primera cançó de pop indígena. Mm.
A tot això em fa pensar, com és que Tom Cruise no ha fet un remake d'Oficial y Caballero?
Ja triga.
Oi que sí? Això...
Però farà un musical, Ha dit que està prenent classes de cant.
Qui? Tom Cruise?
Ell, sí.
El que no faci, ell, no?
Clar, fins clar. I tot en calçotets.
Es nota que avancem en els anys,
Sí, però no ens movem dels 80, que és una època que no m'amago, a mi m'encanta, Buscando a Susan Desesperadamente, de Susan Sedelman.
Mare
una pel·lícula
meva.
Pop, no?, 100%.
How many times?
Sí, amb Madonna i Rosanna Arquette, no?, aquest look que tenia així mig hortera, però que li funcionava la mar de bé. Mm. I bé, Madonna al cinema, doncs una carrera, no?, també té una carrera, no només s'ha limitat a cantar i actuar. També va dirigir una pel·lícula, Wallis i Eduardo, el 2011, la crítica la va destrossar.
Normalment li passa això a vegades a Madonna,
normalment,
eh?
Sí. I a la música la recordem més pels temes de Dick Tracy, amb l'àlbum I'm Breathless o de Vita.
Mm-hmm. I Buscant a Susan Desesperadamente?
Però se l'acaba d'ahir.
Ah, no, l'acaba com Madonna, volia dir. Ui, aquesta és la interminable.
La interminable?
La eterna candidata.
Ah, sí, això mateix. És un cas de jutjat de guàrdia, perquè és la compositora de Diane Warren, que ha tingut ni més ni menys que 14 nominacions als Oscars a la millor cançó i no n'ha guanyat cap.
Però li han donat l'honorífic.
L'Oscar honorífic el 2022.
Les males llengües, no? Li han donat perquè deixi ja de presentar cançons, pobra.
Ah, però és que no hi ha dret.
Jo li hagués donat l'any 97, en lloc de Celine Dion, per Conner, imagina't.
Doncs sí, mira, sí. Bé, una crack de les balades romàntiques, no?, com la que estem escoltant, que és Nothing Gonna Stop Us Now, interpretada pel grup Starship, una cançó que Warren va escriure amb Albert Hammond per la pel·lícula Mannequin de 1987.
How many times avui.
I que ràpidament, una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, no? Això sí, la de Diane Warren té dos Globus d'Or, un Grammy i un Emmy, molt merescuts, i és autora de grans balades també com Because You Love Me, de Celine Dion, per la pel·lícula Íntimo i Personal, o I Don't Want to Miss a Thing, d'Armageddon.
Què dius, ara?
Interpretada per Aerosmith. I les dues nominades a l'Oscar.
La que ve ara és un riu de dona.
Ai, aquelles ombreres de Susan Sarandon i Melanie Griffith, eh?
Sigourney Weaver.
Ai, això, Sigourney Weaver.
Estem fatal,
parla,
no?
Sí,
estem fatal.
Sí, fatal, no confondre.
Armes de mujer.
Seguim als 80, no? Una dècada que va donar doncs, totes aquestes joies abans que vinguessin totes les cursileries Disney dels 90, perdoneu.
Amb l'enment que no
era. Ho he de dir.
Clar que sí.
I bé, aquest Let the River Run, no?, que va suposar l'Oscar per Carly Simon, la pel·lícula, Armes de Mujer, em quedo amb el títol original, no? Walking Girl.
Bé, podria ser com eliminar a su jefa.
Sí, a su jefa. I bé, la cançó també va guanyar el Globus d'Or i el Grammy, cosa que només va succeir posteriorment amb Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen.
És a dir, fer el triplet aquest,
el triplet, el 94 va passar, no? Bé, aquest era un dels millors inicis per mi de pel·lícula, els crèdits inicials, l'Estàtua de la Llibertat, Melanie Griffith al ferri que la porta a la feina, a mi ja se'm posa la pell de gallina.
Sembla Rocky pujant les escales de Filadèlfia, eh? O sigui que...
Mita total.
Total.
Sí, sí.
Bueno, ara ve la meva favorita. What can you see?
Doncs sí, aquesta cançó, no?, de la banda sonora El Senyor dels Anells, del Retorn del Rei, interpretada i escrita per Annie Lennox, conjuntament amb Howard Shore, que és autor de la meravellosa banda sonora de tota la trilogia, no?, i va guanyar l'Oscar el 2004. Curiosament, a la trilogia, la Comunitat de l'Anillo, en aquest cas, doncs també hi havia una altra cançó en la qual, l'única de tota la trilogia, no va intervenir Howard Shore, sinó que la va composar i cantar Enya, la cantant irlandesa, no? La cançó es deia, exactament, com diu l'Alfons, i inclou un parell de frases en èlfic, no? I bé, doncs, dues
està,
divas.
Això de l'èlfic, qui ens diu que és èlfic de debò?
És èlfic, total.
Sí?
Home, ens ho diu un elfo, si cal. No, sí, però,
escolta... Ets una mica elfa.
Vols dir?
Sí.
L'Alba és una mica elfa.
Jo, una mica Tyler.
Ostres, això és un...
Una mica aquest Blanchett i una mica... Sí,
això
absolutament.
Això és un piropo bastant... Moltes gràcies.
Bueno, queda dit. No per les orelles, que no li veiem perquè porta els cascos, o sigui que no hi ha problema. Molt bé.
No serà per l'alçada. Seria més hobbit per l'alçada.
Hola, quina exageració.
Podríem per tens... la teva sabidoria però, i elegància.
Què tens contra els baixets com jo?
No, sí.
Si no, res, no hi ha problema.
Som els millors.
Sí, exactament, eh?
Bé, doncs volia acabar amb aquesta cançó, no?, que ens remet directament a Adele Exarchopoulos ballant en una festa al jardí a la vida d'Adele, no? I Follow Rivers és la cançó de la cantant sueca Lykke Li, que va ser remixejada per The Magician, és aquesta versió que estem sentint i que va ser més popular. I bé, doncs amb aquest recorregut podria estar molta més estona, doncs acabarem avui.
Mira, jo com havia llegit el guió he pensat, i com és que no m'ha posat alguna d'aquestes? Lisa Gerrard.
Sí. Saps què passa? Saps per què no he posat Lisa Gerrard?
Perquè
la vaig dir a l'altre programa.
És que ho temia, i la meva memòria no arriba tan lluny.
Està
és
tot...
How Many Time, també.
Està no? tot controlat.
Ah, val, d'acord, molt bé.
Gladiator.
Estava segur, però no podia resistir-me.
M'encanta.
Una mica, perquè com que sempre és la segona... del tàndem, per entendre'ns, sí. I ja toca que Lisa Gerrard ocupi el lloc que li correspon.
I tant,
no?
Jo sóc molt fan de Lisa Gerrard. Reivindicable
sempre. Quan vaig al concert del Hans Zimmer que va fer el Sant Jordi, quan la vaig veure aparèixer allà i cantant, dius, ostres, però existeix aquesta dona, saps? Perquè té aquesta veu tan etèria, o sigui, tan màgica,
bueno,
realment.
És una elfa.
Sí.
Ella sí que ho és.
Totalment.
so long. May she know. Can we say
bueno, escolta, no sé si t'agrada molt Morgan Freeman o no, perquè també té un...
M'agrada força.
Sí, però té coses viscoses. No?
Té coses fosques, sí.
Sí. Sí, una miqueta, no?
Sí, té una mica de tot, amb una carrera tan llarga, no?
És veritat. I qui estigui lliure de pecat, que llenci la primera Strange.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És un dels actors que ha marcat una època, va ser un dels actors negres que va obrir el camí contra una indústria altament racista. Ell és Morgan Freeman, però Freeman té clars obscurs. Morgan Freeman va néixer a Memphis, Tennessee, i va ser criat per la seva àvia. Sovint faltava el menjar a casa. Després va viure a Chicago. Però alerta, va començar en la interpretació com un càstig per treure una cadira a una noia. El càstig va acabar sent un regal. Va rebutjar la universitat per apuntar-se a la Força Aèria de l'Exèrcit dels Estats Units. El seu primer paper, amb una certa repercussió, va ser Who Says I Can't Ride a Rainbow.
Señorita Daisy, no he hecho nada.
Has aparcado el coche ante la puerta principal del templo como si yo fuera la reina de Rumanía. Lo ha visto todo el mundo. ¿No te dije que me esperaras detrás?
Señora, yo no pretendía eso. Había otros dos coches y tuve que ir adelantando.
He hecho el ridículo. Bien lo sabe Dios.
La seva carrera va rebre un impuls definitiu amb la seva primera nominació a l'Oscar per El reporter del carrer 42, on va compartir protagonisme amb Christopher Reeve. Però tots el situem al nostre univers cinematogràfic a Tot passejant Miss Daisy, paper que li va valer la seva segona nominació als Oscars. Sabíeu que Freeman va interpretar el xofer a la versió teatral de l'obra? Confesso que Jessica Tandy és una de les meves debilitats. Recordeu el moment en què cuinen? És magnífic, oi?
Entonces el asesino le pegó una patada y reventó.
Oh, un acto de sadismo, ¿eh?
Cuando una persona quiere matar a alguien, dispara. No suele arriesgarse tanto tiempo.
In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills and the seas.
Tot i això, la majoria el recordem per la impactant i inquietant Seven al costat de Brad Pitt. Freeman va ser el primer en acceptar el paper. De fet, David Fincher va pensar que el rebutjaria perquè era un projecte de baix pressupost. Curiositat, hi va haver 10 finals possibles i un error de la pel·lícula. Us heu fixat que en una escena Freeman apareix en un taxi amb una camisa estampada i a la següent és blanca? Com diria el Gorina, he de posar el turbo. Freeman té una extensa carrera, però un dels seus moments d'or és aquest.
Vull agrair especialment Clint Eastwood la possibilitat de tornar a treballar amb ell i poder treballar amb Hilary Swank. Aquesta pel·lícula ha estat una obra d'amor.
Va guanyar l'Oscar com a millor actor secundari per Million Dollar Baby, segons alguns, una de les millors pel·lícules dirigides per Clint Eastwood, el meu amic Eastwood, eh? Sabíeu que Freeman va ser la primera opció per fer el paper que finalment faria Eastwood? És a dir, que Clint li va robar el paper a Morgan.
Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe.
Invictus és una de les seves obsessions. Freeman es va quedar amb els drets de l'adaptació del Factor Humà, de John Carlin. L'única opció per interpretar Nelson Mandela era Freeman. A veure, hi ha una part de la carrera de Freeman brillant, amb la qual m'he centrat fins ara, però hi ha una altra que és més aviat fosqueta, què voleu que us digui? Recordem que aquest estiu va fer el discurs de la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol de Qatar, és a dir, va blanquejar el Mundial de la Infàmia. Els diners poden manar, però deixar els principis aparcats quan has fet de Mandela i has jugat la carta de la igualtat racial fa pudor. Però encara fa més pudor la denúncia de 8 dones, 8 que van acusar Freeman d'assetjar-les sexualment. L'actor va demanar disculpes en una carta. Disculpes? No hauria estat millor no haver-les assetjat mentre treballaven per tu?
I got one of those audio books, How to Talk to a Teen.
I am so not going to talk about sex with my grandfather.
Really? Because I just love this stuff. I'll keep on loving.
Someday she'll love me. El 19 de maig s'estrena Una bona persona, on Freeman fa d'un vellet adorable que lidia amb una tragèdia. La seva partner és la meva adorada Florence Pugh. Tots dos estan meravellosos, però sí que són uns papers fàcils. Aquesta és una altra de les crítiques dels últims treballs de Freeman, que ha optat per fer diners més que per la qualitat de les pel·lícules Paradise Highway, Safe Pest Pandemic o Una nit de venjança. On queden les meravelloses Cadena perpètua, Sota sospita o Sense perdó? Enyorem aquest Freeman. L'actor que de portes en fora lluita per ser una bona persona, malgrat les 8 denúncies d'assetjament sexual a l'esquena, segueix pilotant els seus avions. És un fervent defensor de la lluita contra el canvi climàtic i és apicultor declarat mentre escolta jazz. Les ironies del cinema i dels seus actors són enormes, no trobeu? I és que, com sempre, la realitat supera la ficció.
That's off. Oh, I shouldn't have those artichoke eater poppers.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I de fet, podríem encara estar parlant de pel·lícules fins a la matinada de l'any que ve, perquè s'han estrenat moltes i hi ha una que jo no l'he vista, Suzume.
Suzume és la nova pel·lícula de Makoto Shinkai, que el director de Your Name, que, per dir-ho d'alguna manera, és com el gran hereu dels mestres
japonesos. Hayao Miyazaki, que,
de Takahata,
que no sabem si estarà a Cannes o no estarà.
Mamoru Hosoda, doncs és el director que ara mateix ho està patant més, i és una pel·lícula, bé, ja et pots imaginar, visualment maquíssima, amb un missatge clarament ecologista, perquè la història és d'una noia que coneix un noi que ha d'anar tancant unes portes que només ells dos veuen, unes portes que, si no, causen grans catàstrofes naturals a la Terra, no? I és un, bé, una metàfora, òbviament, del canvi climàtic. I a banda d'això...
Vols dir que pot ser, en realitat, de tot el que hem parlat aquesta nit, aquesta sigui la primera que funcioni millor de públic?
D'entrada pot funcionar molt bé, perquè ja sabem que els seguidors del manga, sobretot, són molt fidels, no?, molt militants, i els primers dies segur que anirà molt bé, però és que ho té impossible, perquè hem de parlar dels números de Super Mario Bros., perquè han sigut una bogeria. Estats Units, millor estrena d'una pel·li d'animació de la història, superant...
De tota la història.
Superant la segona part de Frozen. I aquí ha fet 7 milions d'euros en una setmana, 1 milió i pico d'espectadors, és a dir, més que la mitjana del que fan tota la resta de pel·lícules juntes. Estem davant d'una pel·lícula, no és broma, i em sap una mica de greu dir-ho, però una pel·lícula que farà una xifra històrica seguríssim.
Molt em temo que no serà la xifra que farà l'última estrena que us volem presentar, que a més és una estrena que es podrà veure només uns dies determinats a un cinema que realment cal defensar, que és el Girona, on surten coses que no pots trobar enlloc més.
Efectivament, sí, sí. Programació totalment alternativa, com el que dèiem abans. Igual que el Boliche, que per cert m'han dit que les sessions de gospel que vam anunciar fa dues setmanes...
Amaret de Franklin.
Efectivament, ha anat de conya. Per tant, gràcies a la gent per respondre també a aquest tipus de propostes. En aquest cas, la nova pel·lícula del Joan Vall Karsunke, que és 7 de 10 Arnau, i que ell mateix ens presenta.
Doncs 7 de 10 Arnau és un film documental en part de videoart que vam codirigir la Laia Requesens i jo, Joan Vall. Arnau Puig. Arnau Puig era un filòsof, un dels creadors del grup avantguardista de Walset, que tenia 94 anys i vivia... bé, modestament, amb les seves reflexions, no? I el que vam fer va ser, d'alguna manera, podríem dir, tornar a redescobrir el seu univers. Ens vam trobar un savi a casa seva, que seguia treballant, seguia escrivint, estava actiu, plenes facultats de memòria, i va ser reunions amb ell, i la pel·lícula són converses i reflexions sobre art, cultura i la gent que va conèixer, tant del grup aquest dadaista, com Brossa, Terrats, Tàpies, com també pot parlar del Dalí o de Miró. I és una pel·lícula que vol deixar petjada només per no oblidar persones, en aquest cas un català d'aquests d'autèntic, que deia sempre el que pensava, com a crític d'art, sobretot, i que sempre les seves teories han sigut vigents, tant als 50, als 60, als 70, als 80, no? Quan era catedràtic d'estètica, tant va ser a Roma com a París, com aquí a Barcelona, i tot això és el que podem veure al film de 7 de 10 Arnau, que el veurem ara al Cinema Girona.
El veurem ara i els dies que puguin.
Sí, és a dir, la van estrenar ahir i té unes poques sessions allò. Entreu a la web del Girona si la voleu descobrir per veure on està situada.
Amb tot això hem arribat al final del programa, però queda l'audiovisual. És a dir que després del butlletí de notícies tornen North, Rota, Delery i Barry amb westerns. Bandes sonores a l'audiovisual. Barry en Bailando con Lobos, i per cert, no és l'únic llop de la seva vida, perquè hi ha una pel·lícula al fons que es diu El Lobo de Wall Street, d'aquest director que presenta la nova pel·lícula del Festival de Canes, que ja té 10 anys, El Lobo de Wall Street.
Sembla mentida, eh?
Que sí?
Sí, sí.
Doncs sense Sharon Stone de Casino, però amb la Sharon Jones...
I amb Margot Robbie.
Clar. I els Dab Kings, aquí teniu part d'una pas a l'audiovisual. Bona nit, Alfons, i bona nit, llop.
Bona nit, au!
A Goldfinger, John Barry, Sharon Jones.
Viene. ¿Por qué te lo inventaos lo que sea? Sí, vale. Yo creo que si vendemos Pfizer, si obtenemos líquidos, podríamos...
¿$430,000 en un mes, Jordan? ¿Eh?
Son gastos de representación.
¿Gastos de representación?
¿Sí?
Jordan, mira lo que pone aquí. ¿Qué? Mira esto. $26,000 por una cena.
Viene una explicación. Teníamos clientes a los de Pfizer.
¿A los de Pfizer?
Sí, chuletones de Argentina.
Champán del caro, vino, tuvimos que pedir champán. Y tú pediste los postres. Dile lo de los postres.
Pedí postres y...
¿Postres? Ya se sabe. ¿Postres? $26,000 en postres.
Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch. Such a cold finger.